és un Pasqualitos? Dues veus i un mateix món.
Dues veus i un món. De moment, només una de les veus tenim del Pasqualitos, l'altra està a punt d'arribar, no patiu, i aquesta veu és el Pasqual d'Ossó. Molt bon dia, Pasqual.
Bon dia, bona hora.
Què tal la setmana? Com ha provat?
Bé.
Sí, no?
Sí, amb els ensurts aquests de Grècia, però ha provat bé ensurts, que sembla el Dragon Khan, que deia.
Sí, sí, sí. Quin ensurt, realment, el tema de Grècia ha estat una cosa que la notícia ja no només a la Unió Europea, sinó arreu del món. Una notícia que imagina que Grècia hagués fet aquest referèndum, que hagués, si el fa, què passarà? És que és difícil de dir, però...
El tema jo el veig extraordinàriament complex. És a dir, tinc una teoria, que evidentment no sé si la té algú més,
sí,
que el que ha passat a Grècia ho sabrem, suposo, d'aquí un temps, però en aquest moment no ho sabem.
Clar.
Estic intentant dir, perquè no vols dir que no han estat els militars els que li han dit al Papandreu, pregunta... Perquè jo no puc entendre... A veure, partem de la base de que el Giorgio Papandreou és dels presidents més preparats d'allò. O sigui, és un tio preparadíssim,
sí, sí, sí,
des del punt de vista tècnic. Vull dir, inclús, no sé si ha estat a Harvard, però vull dir, és dels preparats. Una persona així, i a més jo crec que deu ser persona, una persona així que vagi a pactar tot un plan i que al cap de 6 hores o de 8 hores o de 12 arribi i digui: no faig cas d'això, sabent, m'imagino, que presumint les conseqüències que podia tenir. Això és que algú l'ha forçat, vull dir, no crec que hagi anat només per la seva banda. Qui l'ha forçat? Jo no ho sé, qui l'ha forçat, ni sé si ho sabrem mai.
Clar.
Vull dir, ni sé si ho sabrem mai. Però la veritat és que les conseqüències d'això podien ser funestes, perquè tu em dius, i si surt que no el referèndum? El referèndum a què? A quina pregunta? A quina pregunta faria? Vostè vol que el segueixi fustigant per retallar? La gent,
diria,
la gent
que no.
Diria que no.
Evidentment.
Llavors, el criden a capítol, el matrimoni aquest Merkel-Sarkozy.
Sí, sí, sí.
El criden a capítol. I llavors el tio cedeix, diguem-ne, cedeix relativament de seguit. Per què cedeix? Perquè li han dit les conseqüències. Ja se les podia imaginar, també, que no és un poc a roba. Perquè... perquè ha vist que li plegaven dos o tres ministres del seu equip. O sigui, la veritat és que, si no tinc mal entès, de 300 parlamentaris que té el PSAC aquest, o com es diu, el Partit Socialista Grec,
sí,
ell en té 153. Per tant, la no té major... Bueno, la majoria absoluta és molt, molt relativa, anem a dir.
Ah, exacte.
Si li pleguen dos, es queda sense tenir prou força.
Imagina't.
Són casos d'aquests que jo crec que en tot cas requeriria un govern de concentració. Però anem més lluny, i per què dic això dels militars? Dic lo dels militars perquè jo encara no he pogut entendre com la població grega seguia vaga general dia sí dia no. Vull dir, o sigui, que estava el país, no direm flames, però vull dir, estava incendiat tot allò.
Sí, sí.
Esclar, m'imagino que els militars, que ja havien fet algun cop d'estat, etc., vull dir, amb això estan entrenats, i van dir, escolta, el país no pot funcionar així. Per tant, com és que ja la població grega no ha tingut ja la consciència de que allò s'havia de fer? Com és que s'han hagut d'arribar en aquests límits? I quines conseqüències pot tenir tot això? Penso, d'altra banda, que a Europa no li interessa deixar tan lliures els Balcans, perquè, en el fons, a part de l'enllaç que pugui ser... I llavors, a lo millor, ja a Grècia van entrar una mica, no diré desgrat, però que totes aquestes trampes que han fet els grecs, totes les trampes que han fet els grecs, han estat trampes consentides. Mm. De dir-li, mira, el cas és que els Balcans siguin europeus, que no siguin... Per tant, i després ha fet trampes, perquè van fer trampes així, de clar, trampes amb les comptabilitats i amb els números, i llavors dius, bueno, però aquestes trampes devien ser relativament consentides.
Clar.
Com sortir-se'n ara de tot això?
És difícil.
I és al·lucinant. Aleshores, a què dirien que no la població? Vol vostè continuar a l'euro o no vol continuar a l'euro?
Aquesta és la pregunta.
Suposo que aquesta és la pregunta que li han imposat Merkel i Sarkozy en ell.
Exacte.
Perquè si el que li diu és vol que continuï amb les tisorades, la gent li dirà que no.
Exacte, és que l'euro ara mateix està més en entredit que mai, a causa de tot allò, bé, del tema de tota la crisi que hi ha arreu del món, sobretot a Europa, és on més potent està ara mateix, i després del que està passant a Grècia, del que està passant potser en escala menor a Portugal i la que està passant també a l'estat espanyol. És difícil. I, per cert, Carles Mayol, l'altra meitat del Pascualitos, molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut, com sempre. Estem parlant, ja ho saps, de Grècia. Jo el que voldria preguntar-vos als dos és fins a quin punt té dret o no la gent de Grècia, els ciutadans de Grècia, a decidir sobre el seu futur més immediat, perquè al cap i a la fi el que hi ha hagut una mica és aquest discurs de, hosti, i si Grècia no pot decidir sobre el que ha de passar al seu país?
Bé, jo crec que davant d'aquests casos, a veure, no subvertim la política. La política, els governants, són unes persones que han de fer el que el poble els diu que facin.
Clar.
Aleshores, en un cas tan extrem, entenc que el Papa Andreu hagi dit, espera que ho preguntaré a la gent.
Clar.
Però clar, la gent tampoc té totes les dades per saber si diuen que sí o que no. Llavors, si la pregunta està ben feta, jo crec que no és ociós. El que passa és que, a més, el Papa Andreu, en aquestes hores que van trigar entre la conversa i el d'allò, va dir que el referèndum seria vinculant. I això ja pot ser desastrós. Si tu fas un plan, si tu fas un conveni amb els treballadors i diuen, bueno, sí, però escolti, jo després demanaré als treballadors a la part social. I diuen, no, després preguntaré si ho accepten o no. Escolti, és que si no ho accepten, vostè ha de plegar. Si vostè és el representant del poble i em diu que sí, i després li pregunta al poble i li diuen que no, vostè ha de plegar.
Sí, no, ni que sigui per coherència pròpia.
Dic jo.
Sí, sí. Jo el problema que li veig és que, com que gran part dels bancs grecs són propietat francesa o alemanya,
sí.
En un altre cas es donaria que si Grècia vol marxar de l'euro se li diria que encantats, perquè l'euro perdria una part de valor, però a la vegada hi hauria un dels països deficitaris de l'euro que deixaria de ser-ho, i per tant l'euro guanyaria poder com a tal. El que passa és que
els bancs
són propietat de França i Alemanya, i per tant, si aquests bancs se'n van a fer punyeta, són calés francesos i alemanys que se'n van a fer punyetes.
Clar, perquè llavors suposo que la sortida que té el Papa Andreu és començar a fabricar dracmes com un boig.
Però amb quina
hora? I devaluar el dracma.
Clar.
Llavors, si tu li pagues amb un banc que t'ha deixat amb euros i li pagues amb dracmes, et dirà que no els hi agrada.
Que per res.
És a dir, per l'euro en si, crec que pot tenir poca repercussió.
Exacte.
Perquè és un 2%. És un 2%.
Això, bueno, això és el que volia dir, que en l'euro en si tampoc li seria una gran devalua, però el problema vindria després a pels propis grecs i a l'hora de tornar el crèdit que ja se'ls ha donat.
I el problema, com deia el Sergi, pot ser l'efecte contagi. Que si d'aquí diu, ostres, si aquest fan això, va, aquest estava molt fotut, sí, però els altres estan al 20% d'aquest. I si això ens passa el mateix. I aleshores aquesta malfiança que hi ha és el que jo crec que ens podria contagiar.
Però fixa't que fa ja més de 10 anys que va entrar l'euro,
sí,
a Europa, i estem parlant avui del dracma.
Sí. Però saps per què? Des del meu punt de vista, perquè jo aquí només veixo la meva opinió. Uh-huh. Perquè s'hauria d'haver creat, no pot ser una unitat monetària només. Aquí hem de tenir també Hisenda. A Europa hi hauria d'haver un ministre d'Hisenda i els altres, i els estats que formen Europa, treure sobirania. Perquè, clar, això és perquè sembla que la Merkel i el Sarkozy, per aquestes coses que deies tu, que els bancs, no sé què, diu, ei, tu, que aquí ens hi juguem coses. Però hauria d'haver un senyor neutral, un ministre d'Hisenda.
És com que Europa governa sense governar, no?
Exacte.
Sí, sí, és el gran referent, però clar, a l'hora de la veritat, a l'hora de manar, no mana Europa, de dir, no,
exacte,
nois, ens hem de retallar tots perquè... No, no, cadascú fa una mica com pot.
Segons els seus interessos, exacte, o els interessos dels seus bancs, o el que sigui.
Sí, sí. Bueno, mira ara el que li ha passat a Itàlia, que li envien els
de l'FMI,
naturalment.
I teòricament són un país que no està rescatat i en principi Espanya i Portugal anem per davant.
El deute és molt superior al d'Itàlia, però clar, els hi envien. I això hauria de ser una praxis normal, que hi hagués un Ministeri d'Hisenda amb tota la fiscalitat, perquè es veu que allà també el dels impostos a Grècia es veu que és una cosa que era més aviat semivoluntària, vaja.
Per tant, l'euro el veieu viable, però faria falta aquest organisme que el regulés de més a prop.
A mi, això sí. O sigui, la unitat monetària crec que no pot resistir sense una unitat fiscal.
Exacte, o una cosa o l'altra.
Exacte.
O anem per separat i anem per separat, o anem tots a una i seguim una pauta comú. Exacte. Jo ho veig una mica així, de dir, o funcionem com un estat federal, sí, per dir una manera de l'estat és la Unió Europea,
sí,
i tots els petits, sí, estats federals són en cada país, o cadascú que vagi a la seva i fem tranquil·lament, i fem, exacte, una comunitat europea econòmica com ja existia. No?
Sí, però és diferent. Jo, de tota manera, crec que l'euro ha aportat grans avantatges, eh? O sigui, que
sí,
jo,
sí, està clar.
A mi...
Ni que sigui per comoditat de viatjar.
També, també. Jo sí, em resistiria... És a dir, com ho veieu? Com m'agradaria veure-ho? A mi m'agradaria veure que l'euro ha triomfat. Però crec que li falta...
S'ha aguantat aquest... 10 anys?
Clar. I crec que li falta aquest d'allò d'una persona única que mani.
Clar, i tant. Sí, sí, faria una falta, bé, diguem, un patró comú seria la cosa, no?
Exactament.
Bàsicament.
I diu, la política fiscal, doncs fem tots la mateixa. La política monetària, la mateixa. La política no sé què, la mateixa. Sí. Però que tots anéssim a una amb aquest aspecte.
Ara comentava el Carles, parlava d'Itàlia i de Berlusconi. De fet, mira, estava mirant ara mateix el diari El Mundo, elmundo.es, i a la portada he vist una cosa que m'ha fet molta gràcia i ho he de comentar. I diu, l'FMI supervisarà, juntament amb Brussel·les, l'aplicació, sí, dels ajustos a Itàlia. I just a baix hi ha un altre titular que posa, mentrestant, Berlusconi ultima la sortida del seu disc El veritable amor.
Ostres, sí, ara està un al costat de l'altre.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. I és un disc, posa aquí que és un disc en ritmes llatins que compten temes escrits pel primer ministre i amb música del compositor Mariano Apicella.
Crec que els companys del Mundo aquí han sabut definir sense voler, potser, però com és Itàlia,
sí,
no?
Sí, sí.
Parlem de política i a la vegada estem parlant d'altres coses que no tenen absolutament res a veure.
A mi em sap molt greu pels italians, però clar, evidentment Berlusconi és un personatge que mereix aquest tipus de tractament.
Jo el que veig és que si vosaltres diguéssiu quin perfil traçaries tu pel lloc de treball de president del govern, i una persona diria, pues, un senyor que sàpiga idiomes, un senyor que sigui economista, un senyor
ara,
que sigui...
Ara, el passes no sé a negatiu què. I tens a Berlusconi.
No, no.
No, però perquè d'empresa
en sap. Perfil que és un tio cachondo.
I d'empresa en sap, tot s'ha de dir.
Sí,
d'empresa
home, n'ha de saber.
Per nassos,
saber perquè té
propietari de Rai, propietari del Milan...
El que passa és que jo crec que el Berlusconi a Suècia no triomfaria. I a Itàlia, tots aquests, anem a dir, pecats, o pecadets...
O clichés, no? És el cliché italià del tio guapo, triomfador...
Li tenen més una enveja brutal. Li tenen una enveja brutal. Perquè diu, ostres, tu, això és un jefe, un tio que encara funciona.
Jo crec que és el model que molta gent diu, ostres, tant de bo jo fos Berlusconi, no? Pogués treure discos, ser el propietari d'un club de futbol, tenir teles i ser el president del país.
Per tant, és un model a seguir. I dius, a mi no se m'hagués ocorregut mai començar a dir quin perfil triaria per un president de govern, començar, pues que sigui un tio cachondo, això no se t'ocorre. Bueno, a la Chicholina es veu que ja se li va córrer i va ensenyar una mamella en ple Parlament, però bueno, no se t'ocorre dir que sigui un tio cachondo, se t'ocorre que diguis, home, que sàpiga idiomes perquè el Zapatero ja es troba perdut, que sàpiga... Sí, sí, no sé si l'heu vist en les reunions aquestes del,
sí,
G20,
sí, sí.
Està el pobret, que si no...
Com el Zapatero, sí, sí.
No té... Dius, bueno, que sàpiga no sé què, que sigui un home d'empresa. Però no, aquí és que simplement ja pot fotre el país de panxa en l'aire. I saps quin és el recanvi? Un sí. Senyor de 86 anys...
Sí, 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 sang nova.
I tant.
Sí, sí, sang
nova. Nova, però de la joventut platònica. Sí, sí. M'ha semblat com a molt, molt heavy, no?
És, bé, no opinaré jo. Escombrem cap a casa. Avui hem començat la campanya electoral per les eleccions generals, que sí. Tindran lloc, ja ho sabeu, el 20 de novembre.
Sí.
Bé, impressions? Com ho veieu, jo, aquesta campanya?
Jo, la veritat, és que em ve de gust i tot, eh?
O sigui, ah, sí?
A mi, perquè és un vicio d'aquests morals que tenim aquí al parell, però com que m'agrada la política, és com que... Ah, a veure què? El que passa és que em desperta certa curiositat d'entrada, perquè el 20N, ja vam comentar un dia, te'n sí. Recordes? Que és una data ja curiosa, si més no.
I tant.
Si més no curiosa, perquè està posada en mala lluna, però no sé per qui. Perquè no sé qui acabarà sentant pitjor, si a uns o altres.
Perquè és diumenge aquesta
vegada, eh? Però...
Escolteu, ara mateix acaba de sortir resultats d'una enquesta del CIS que dona triomf al PP, ja s'esperava això. No? 195 escons, mare front de 121 del PSOE. Ara mateix ha sortit, eh? Deu fer segons que ha sortit.
Ostres,
això.
Ostres, i la resta surt?
No, no surt.
Com hosti, sempre 195. Espero que s'equivoquin.
Ara us ho dic.
195 són una borrada. Eh?
Home, sí.
Deu ser que amb l'Aznar n'hi havia... Eren 184, potser, o així? Sí, és una majoria bastant superior, eh?
Sí, el segon sí. Aznar.
Bueno, exacte, sí. L'Aznar de la majoria absoluta.
Mireu, tinc més dades. Ciu seria la tercera força política, amb 8 diputats.
Hosti, sí,
i 8. Izquierda Unida també tindria 8 diputats.
Aquesta és la dada que a mi m'ha encuriosit sí. Més de... Mira, això volia comentar abans.
Sí, sí.
Aquesta és la dada que a mi més m'ha encuriosit de PP i puja brutalment, i Convergència baixa, que és una cosa que em sobta, perquè Convergència es presenta a Catalunya, i a Catalunya ha demostrat que té un poder absolut. I per l'altra banda, Izquierda Unida, que semblaven els grans oblidats del Parlament, han passat d'un, tres, una, vuit.
Per tant, torna al Parlament
i Izquierda Unida, torna,
després de 4 anys fora.
I considero que amb certa força,
Sí.
Entrar en vuit és...
Fixa-t'hi, la reflexió és que tenim 47 escons a Catalunya. 47 escons.
Que 25 són del PSC ara, no?
Ara són 25 són del PSC, que no ens... Bueno, és igual, no
vull
dir res més, que estem en campanya, però vull dir 47. Dels 47, si tu em dius 15, 15 i 15, i queden dos per Izquierda Unida o Esquerra, el que vulguis, però bueno, seria una proporció. Però esclar, és que el que m'estàs dient, que només n'entren 8, és que tots els demés vots, bueno, és que el PP aquí escombrarà. Sí, sí. És que és així.
74 diputats més que el PSOE, és que es diu molt ràpid.
Sí, sí, però és que dic, aquí Catalunya, que no sé...
Segueix clar, clar, és una cosa que no té molt de sentit, entenent que si mires el Parlament, no són la primera força,
no,
aquest, no són la segona
lluny,
força.
Ni de lluny.
I en contra, sembla que això vol dir que seran la primera força al govern des d'aquí.
Jo espero que aquests del CIS s'hagin... Vamos, desitjo que s'hagin equivocat, perquè si no em sembla aberrant. Sergi, jo volia parlar-te d'una altra cosa, molt curta. Tinc una jutgessa que se li va escapar.
Ah, amb
el cas, ja ho he sentit. Amb el cas dels terroristes, amb el judici dels terroristes que van matar Mújica, i la senyora vídua de Mújica, doncs estava naturalment molt dolguda fent això. I la senyora pensant-se, que estava el micròfon tancat,
que l'escoltava,
que només era pels companys, va dir, pobre viuda, i mira com se rien estos cabrones. I llavors la jutgessa, no sé si abans de que la castigués ningú o que ha traspassat el cas.
Sí, sí, sí.
Jo... Què vol dir això? Vol dir, però fixa-t'hi que el que jo intento dir és, jo crec que tots els jutges, a veure, jo no sé si als jutges els hi és molt agradable jutjar, o sigui, si són imparcials des del punt de vista anímic, legal segur que ho deuen ser-ho. Quan els hi toca uns de la ETA deuen pensar, ostres, tu, no crec que siguin imparcials en aquest aspecte. Clar. Sentimental, estic dient. I l'única cosa que va fer aquella, crec jo, crec que va ser expressar el que ella sentia, expressar-ho en veu alta.
Jo tinc la sensació que el que ha fet ha sigut evitar rebombori ella mateixa.
Sí, sí,
d'acord. Abans que passi rei, que se'ns digui, sí. Jo s'ha deixat.
Bueno, és que el judici l'haguessin anul·lat, molt
exacte,
probablement.
Exacte.
Però llavors dius, és que els jutges no poden pensar que aquests senyors que han fet això i que de sobre se n'enfoten... Bueno, no ho sé, jo crec que no és... No sé si és motiu, perquè el motiu de deixar-se el micro obert... Per no dir, miri, he expressat els meus sentiments.
Una situació delicada, sense cap mena de dubte. I, Pasqualitos, hem d'acabar ja. Pasqual Dussó, Carles Mallol, gràcies. I fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.